Doncs amb Bach arribam a les 10:36, a les 5:36, amb la seva passió segons Sant Mateu, per parlar-vos que Fragment Editorial ha llançat recentment una nova col·lecció de filosofia contemporània en català, amb un doble objectiu: que sigui la porta d'entrada al món del pensament per a lectors no necessàriament especialitzats i, d'altra banda, cobrir un dèficit de publicacions sobre filosofia en la nostra llengua. La col·lecció Biblioteca del Pensament Contemporani, dirigida per Joan Carles Mèlic, professor d'Antropologia i Filosofia de l'Educació a la UAP, a l'Autònoma de Barcelona, pretén publicar una cinquantena de títols en els pròxims 10 anys, almenys 4 a l'any, per acostar els lectors en català a obres de Sigmund Freud o Hannah Arendt. Avui en volem parlar centrant-nos en el tercer volum d'aquesta necessària col·lecció, centrant-nos en el seu tercer volum, com dèiem, dedicat a l'obra Veig Satanàs caure com el llamp, del filòsof, antropòleg cultural i teòric de la literatura, el francès René Girard, desaparegut el 2015. En parlam amb el filòsof Víctor Pérez i Flores, que n'ha escrit la introducció per la col·lecció de Fragmenta. Molt bon dia, Víctor.
Hola, molt bon dia, com estem?
Molt bé, contents de saludar-te. Anem a pams, com d'imprescindible era una col·lecció com aquesta que ha impulsat Fragmenta?
Home, he sentit, m'ha agradat molt de dir que en deies que era una publicació necessària, perquè l'és. Perquè l'és, perquè la gent que... la gent que llegim filosofia o que llegim clàssics de la filosofia en català, doncs, quan no tenim accés a la llengua original, doncs sempre ens veiem forçats a llegir en traduccions castellanes que aleshores que poden ser o no ser les òptimes, però en tot cas ens fan adoptar una cultura que potser ens és més estranya. I per tant, és a dir, recuperar tot el que sigui recuperar i publicar de nou clàssics de la filosofia contemporània en català, em sembla que és un gran encert per part de Fragmenta.
Com a professor de filosofia, creus que la ciutadania, en la seva gran majoria, viu d'esquenes a les grans fites del pensament filosòfic recent per abraçar, en canvi, dreceres com les pseudociències o l'autoajuda per trobar sentit a la seva vida o a la realitat?
Sí, viu d'esquenes. Em diu si actualment la gent hi viu d'esquenes, jo et diria que sí, i diria que això és així, però que sempre ha estat una miqueta així. És a dir, la filosofia moltes vegades s'encara en problemes difícils, que a vegades hi dona solucions que són poc intuïtives, i per tant és fàcil que la gent li agafi mandra, tot i que és completament necessari i important. Aleshores, què passa? Que davant d'això, doncs, apareixen públics o apareixen ofertes o productes com la autoajuda o la pseudociència que prometen respostes fàcils a preguntes complicades. I d'altra banda, sí, d'una banda tens raó, penso que és molt fàcil viure d'esquena al pensament filosòfic, perquè és molt fàcil obtenir respostes o pseudorespostes a aquestes preguntes, d'altra banda. No sé si respost correctament la teva pregunta, en tot cas és el que penso.
A veure, sobre René Girard, potser és un autor que, comparat a altres noms que apareixen en la col·lecció, més mediàtics o que estan presents a l'imaginari col·lectiu, com Freud o Arendt, potser no és tan famós. Per la nostra audiència no especialitzada, com situaríem de forma justa en, diguem-ne, l'Olimp del pensament contemporani a René Girard?
Sí, René Girard és un autor, em sembla a mi, injustament bandejat. René Girard és un autor que l'any 72 publica La violència i el sagrat, que és una obra que, sense cap mena de pal·liatiu, mereix estar o és considerada com de les obres més importants de la filosofia de la darreria del segle XX. El que passa és que René Girard, que amb aquesta obra va ser molt famós, doncs jo penso que potser perquè la seva obra ulterior, com que aplica el pensament antropològic i la seva teoria mimètica al dogma cristià i ho fa d'una manera sense sortir del dogma, doncs això ha despertat alguns recels. Això, junt amb el fet de que René Girard també és un autor que, malgrat venir d'un substrat de construccionista o estructuralista i malfiar-se de les explicacions globals, la seva obra també pretén donar una explicació global a tots els fenòmens de la cultura. Llavors, això en un món on ens recelem o venim bastant escaldats d'una banda de les explicacions que pretenen ser globals i anem a explicacions més fragmentàries, i de l'altra banda el fet de ser un autor que explícitament vol donar eines de defensa del dogma cristià, doncs són coses que no estan massa en voga i que potser explicarien aquest bandejament. De tota manera, em sembla que René Girard, si més, és a dir, té un pensament molt profund, sobretot el que és el seu pensament de la crisi mimètica.
En la seva famosa obra, La violència i lo sagrat,
sí,
Girard s'endinsa en el mecanisme del boc expiatori, no? O sigui, hem de trobar un enemic comú, diguem-ne, per concentrar la ira unànima de tota una col·lectivitat.
Exacte, és això.
Una tendència recurrent en tota la història de la humanitat, pensarem en els nazis i els jueus, no? O ara la nostra actualitat, sí. La majoria dels objectius d'aquestes famoses fake news solen ser immigrants o potser doncs, col·lectius independentistes del nostre país o feministes, etc. En el seu llibre veig Satanàs caure com un llamp i aprofundeix una miqueta. Ens podria explicar, a veure, de la forma més didàctica que li sigui possible, la hipòtesi d'inici?
La hipòtesi d'inici, com molt bé has dit tu, el mecanisme mimètic, és a dir, la necessitat de trobar una víctima que sigui innocent pel bé de tota la comunitat, René Girard diu que no és una tendència, deies que era una tendència bastant habitual, no és només bastant habitual, sinó que és universal.
Clar.
Aleshores, en Jo veig Satanàs caure com a llamp, el que fa ell és explicar aquest mecanisme victimari a partir d'una reinterpretació dels evangelis per arribar a la conclusió de dir que els mites clàssics, per exemple, Èdip, que és la víctima de tot Tebes i tot plegat, i que, però que és una víctima que accepta la seva culpa, en els evangelis ens trobaríem amb Jesús de Natzaret, que ras i curt vindria a dir Girard, el que fa Jesús de Natzaret és denunciar en la seva persona aquest mecanisme victimari. Jesús de Natzaret diu vosaltres em crucificareu, em voldreu posar les culpes, però jo sóc innocent, i la meva creu serà el fracàs del mecanisme victimari. A partir de la crucifixió de Jesús de Natzaret, veurem, aprendrem a veure la història no des del punt de vista dels botxins, sinó des del punt de vista de les víctimes. Perquè normalment nosaltres, per dir-ho ras i curt, sempre estem d'entrada de part dels botxins. La por a esdevenir una víctima fa que exercim violència contra altres persones innocents.
Caram.
No sé si està prou didàctic.
Sí, jo crec que sí, i tant. També es crida molt l'atenció el tema del títol del llibre, Veig Satanàs caure com un llamp. A què fa referència?
Lluc, quan Jesús envia els deixebles, envia els deixebles a pregonar, a fer postulats arreu del món, i aleshores quan tornen, Jesús els diu que els envia, per cert, els envia com anyells entre llops, és a dir, com a possibles víctimes davant de predadors, i diu que els altres meravellats de com s'ha acollit la bona nova de Jesús i tot plegat, Jesús diu, veig vell a Satan caure del cel com un llamp. És a dir, que vindria a dir que aquesta notícia és una notícia que porta una veritat que és fàcilment identificable per tothom, però René Girard és molt hàbil dient, però si Satanàs cau del cel, veig Satanàs caure del cel com un llamp, no cau del cel per desaparèixer, sinó cau del cel per englestar-se sobre la Terra. I René Girard aquí és molt fàcil dir, i és en aquesta Terra on intentarà fer el màxim mal possible. Això és una miqueta el que vol dir el títol del llibre.
Va, en el nostre país o en l'Europa d'avui, no? Una Europa girada d'esquenes dels problemes que, vulguem o no, ens arriben a les nostres costes en forma de migració incontenible. En el nostre país, en què fa molt pocs dies hem hagut de lamentar una mort i sospitem que lamentablement serà per motius homòfobs. En el nostre país, en què fa molt poc un jutge ha avalat un cartell mentider i racista de Vox. Com podem, diguem-ne, traçar una vigència del pensament de Reinhard, de Ginard, amb l'actualitat?
Bé, doncs, clar, em sembla que tots els casos que has posat són casos obvis de l'actualitat que hauria de tenir una revisita de l'obra de Girard. És a dir, Girard el que ens diu és que en comptes de lluitar per formar part del grup hegemònic, és a dir, de l'Europa que gira l'esquena al migrant, el que has de fer és veure quins mecanismes de violència s'estan exercint o estem exercint tots nosaltres contra els migrants. Que en comptes de tenir por de la diversitat sexual, el que has de fer és donar veu a la diversitat sexual. No exercir violència. Que per exemple, que n'adonguis que un menor no acompanyat és una persona que necessita assistència, és una persona que és vulnerable, no és una persona que està rescabalant, que està sostraient fons comuns, sinó que és algú que fuig d'un lloc per aportar la seva joventut i la seva força aquí. René Girard el que diu, ras i curt, és: posem els ulls o la vista des dels ulls de la víctima i deixem de banda les posicions acomodatícies en les que normalment ens trobem. Fixa't que Girard ens diu que, de bones a primeres, nosaltres el que tendirem és a formar part de la massa violenta. I Girard, per tant, amb tots els exemples que has dit, Girard diu, bueno, segur que no estàs aportant alguna cosa en aquest linxament contra els migrants, segur que no estàs aportant alguna cosa contra el linxament al col·lectiu LGTBI, segur que no estàs aportant alguna cosa contra l'estigmatització de menors. Això és el que em sembla que és urgent de recuperar de René Girard, aquesta mirada des de l'altra.
I com explica Girard que tinguem aquest impuls primari de, diguem-ne, sumar-nos a la massa agressora, a la dominant?
Com explica... Girard diu que l'home és un animal que desitja. És un animal que desitja. Tots volem coses. Suposo que estàs d'acord amb mi, no es volem
sí,
coses.
Sí.
El que Girard observa i ho pren ja de Freud és que nosaltres no sabem què desitjar. És a dir, sabem que desitgem, però no sabem què és el que hem de desitjar. I, per tant, el que hem de desitjar ens ho ha de designar un tercer, un model. Per tant, és a dir, veiem en Messi com juga a futbol i veiem, i nosaltres el que desitgem és ser en Messi. Com que no podem ser en Messi, ens conformem amb tenir les ambes d'en Messi. Això, en principi, no és cap problema.
Sí.
Però en el moment en què nosaltres no ens podem permetre les bambes d'en Messi, però en canvi el nostre veí sí, que a més el mal parracat juga pitjor futbol que nosaltres, doncs aleshores aquí comença un motiu d'enveja. És a dir, tu el que desitges, no desitges l'objecte de l'altre, sinó que desitges l'objecte de l'altre perquè el que desitges és ser l'altre. Aleshores això comporta o comportaria, segons Girard, una crisi de violència intrínseca de tots contra tots. De tots contra tots, que això només s'arreglaria en el moment en què tots plegats som capaços de designar una víctima comuna que en el moment d'exercir la violència contra ell, com que d'una banda ha de ser culpable, perquè si no, no l'hauríem culpat, però d'altra és innocent, i a més és sant, perquè gràcies a aquesta violència comuna entre tots, es dona un sentiment de pau en la comunitat. Clar, tu em dius, i per què és comú això? Doncs perquè tots volem fugir de ser la víctima. Ah. És a dir, tots volem estar a la part dels que guanyen. Segurament moltes vegades, a mi m'ha passat molt sovint, que estàs davant en un grup i veus que la dinàmica del grup està prenent alguna derivada hostil cap a un membre i tu has sigut incapaç, o jo he sigut incapaç, m'ha passat moltes vegades i encara em passa, he sigut incapaç d'advocar a favor d'aquella sí. persona sobre la qual s'està exercint una hostilitat. No és pas ben bé que no la vegis, l'hostilitat, sinó que és la por a que, si no el designen a ell com a víctima, pot ser que em designin a mi. I aquesta por fa que tendim estructuralment a estar a favor dels botxins i no pas de les víctimes.
Ja ho veieu, doncs una obra, Veig Satanà caure com el llamp, publicada ara per Fragment Editorial, amb aquest pròleg d'en Víctor Pérez i Flores, amb qui ara hem estat xerrant una bona estona aquí a la Ràdio Pública de Formentera. Víctor, moltíssimes gràcies, bon dimarts.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar veu als títols d'aquesta col·lecció. És una gran aposta de part vostra, moltíssimes gràcies, fins una altra.
Una abraçada, salut.
Apa, adéu.